la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
Ser porter és potser la posició més difícil amb un equip gran. I la veritat és que està responent.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer
temps. M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut el Clàssic, ha perdut 2-1 contra el Madrid al Bernabéu en un Clàssic que no passarà a la història pel futbol que s'ha vist i que costarà de recordar tant per uns com per els altres. El Barça es presentava molt limitat per les baixes al Bernabéu i li han faltat recursos. A més, Lamin encara és lluny de la seva versió més òptima. El Madrid s'ha avançat amb un gol d'Mbappé després que el VAR, pràcticament en la primera jugada del partit, rectifiqués un penal a favor dels blancs. El gol d'Mbappé ha estat cap al minut 20. Fermín ha empatat encara la primera part després d'una bona pressió de Pedri, però el Madrid ha fet el 2-1 abans d'arribar al descans. Gol de Bellingham en una altra concessió defensiva. La segona part, a banda del penal que Stegne li ha aturat a Mbappé, han passat ben poques coses. L'última jugada pràcticament del partit han expulsat Pedri per doble groga i el Barça ha acabat perdent i queda a 5 punts del Madrid a la Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
La vida extra que ha donat Stegne al Barça. Crec que avui el polonès ha fet el millor partit amb la samarreta blaugrana i que és el que ha mantingut el Barça en el partit. Ha fet molt bones aturades, ha fet una aturada increïble al penal i crec que hem de valorar molt la importància d'un porter que ha vingut a ajudar dues temporades però que ha acabat assumint responsabilitats importants. Avui el penal que refusa Mbappé continua generant al Barça confiança i esperança. Stegne ha estat el porter ideal pel partit d'avui. O sigui, pensàvem que veníem amb un dèficit clar a la porteria entre Stegne i Courtois i jo crec que el Barça a l'àrea ha estat millor que el Madrid. O sigui, jo crec que el Madrid en línies generals ha estat un punt per sobre del Barça. Ja ho parlarem, qüestions físiques, qüestions de profunditat de plantilla, qüestions de moments de partit, però el Barça, des del punt de vista de l'efectivitat, ha tingut un porter que no ens l'esperàvem. Crec que l'hem de valorar, perquè més enllà que simplement està fent un servei a l'espera que Joan Garcia torni a l'11 titular, avui ha estat a l'alçada del que ha de fer un porter en un partit com aquest, donar punts o donar possibilitat de guanyar punts, és a dir, marcar diferències. Avui Stegne no ho ha fet.
Dubtes?
No tinc dubtes que el Barça creixerà, perquè he tingut la sensació que l'estructura de l'equip estava ben consolidada, que el problema era de no poder marcar diferències, és a dir, de tenir una marxa menys individualment que el rival, gairebé tothom. Que no és una cosa que ens sorprengui, perquè el Barça ja venia amb alguns dubtes i que no estem en el millor moment. És a dir, les versions individuals del Barça estan per sota del que han d'estar. La de Fermín era la que estava millor i avui no ha fet un bon partit. La d'Eric probablement és la que pot estar millor dintre de les possibilitats de cada jugador. La resta no busquem la millor versió de cap futbolista del Barça en allò que tenim ara en el present. Per tant, l'equip només pot créixer. Crec que a nivell col·lectiu el Barça ho ha fet bé. Ha tornat a ser massa permeable defensivament perquè no ha tingut intensitat en alguns moments a la pressió, perquè s'ha vist superat en aquest primer pas endavant i perquè després ha hagut de resoldre les situacions des de la línia defensiva, que no ha estat del tot malament. Però el Barça avui tenia un partit on podia fer molt mal. El Madrid tenia una ferida oberta. Ha celebrat el Madrid, això com si hagués guanyat un títol, amb la por a la cara encara. O sigui, ha guanyat 3 punts i la sensació és de treure's un pes de sobre des de Xavi Alonso, que ho ha celebrat per sobre les possibilitats de jugadors com Bellingham o Mbappé. Aquí hi havia por, el Madrid té por al Barça. El Barça ha superat tant col·lectivament i estructuralment la temporada passada al Madrid que el Madrid estava espantat. I ha faltat algú que posés el dit a la nafra. I no podíem posar el dit a la nafra perquè a dalt faltava versions superiors i sobretot electricitat.
I Ricard, què és el que no pots entendre?
Que no haguem trobat vies per fer més mal en atac. Perquè és evident això que estic dient, però s'han de trobar solucions, sobretot quan has trobat tantes fases de partit atacant tan a prop de l'àrea. O sigui, hem hagut de recórrer a Ujo perquè no podíem penjar una pilota, perquè no teníem rematadors, perquè els jugadors del davant amb pocs espais no marcaven diferències, perquè Lamine Yamal, que és el jugador que desequilibra, no podia desequilibrar, i perquè ens faltava un nou. Ho hem intentat tot, Flick ho ha intentat tot, ha acabat amb Bardaggi, amb Araujo vestit d'Alex Sanko, amb Rashford, amb Fermín, amb Lamine Yamal per dintre, amb Casado i De Jong com a parella de centrals. El Barça no es pot retreure res des del punt de vista col·lectiu, des del punt de vista d'idea de partit, des del punt de vista d'estructura, d'esprema al màxim totes les possibilitats que tenia, però faltava l'espurna, faltava aquell punt de superioritat. Jo crec que en atac hauríem d'haver trobat més possibilitats, o pressionar més a dalt per intentar recuperar pilotes com la del gol, és a dir, ser superiors en alguna assignatura, i no hem estat superiors en cap assignatura. Militao ha resistit molt bé, Álvaro Carreras també, quan ha entrat Carvajal, Fede Valverde, és a dir, a ells individualment ens ha costat marcar diferències. És la, per mi, la gran diferència entre un equip i l'altre, que tot i sentir-se incòmodes, el Madrid ha tingut més jugadors per en un contra un, en una situació d'avantatge, aprofitar-la, poder rematar porteria. Al Barça li ha costat molt produir en atac, molt. Especialment a la segona part, quan ha tingut fases de molta pilota a prop de l'àrea rival. Ens ha faltat creativitat, ens ha faltat un punt de lideratge i un punt d'idea, de llum, de dir, així podem fer mal alguna acció com aquestes que hem vist de Pedri anant en profunditat. Fermín no ha traçat desmarcades, la segona part ha estat molt apagat, Rashford també, Ferran ja no tenia el físic, per això ha estat substituït. Crec que s'han ajuntat moltes coses i no hem detectat com ho podíem fer, però hem de trobar solucions col·lectives quan les versions individuals doncs no està en el millor moment.
La falta de recursos ofensius del Barça avui contra el Madrid, ha faltat desequilibri i espurna per fer més mal a l'equip de Xavi Alonso. Les limitacions en tots els sentits en què s'ha presentat el Barça al Bernabéu, entre baixes i el moment de Lamine, s'ha fet el que s'ha pogut, s'ha competit amb les armes que es tenien i quan recuperi efectius segurament el Barça creixerà. I la vida extra que ha donat Stengne avui al Barça ha fet moltes aturades, penal a Mbappé inclòs, per mantenir el 2-1 en contra. Totes aquestes aturades han permès al Barça arribar viu fins al final. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Madrid 2-1. Tenim pendent encara escoltar la primera reacció dels jugadors del Barça després d'aquesta derrota al camp del Madrid. També tenim pendent escoltar la roda de premsa de Marcus Sorg, avui substitut de Hansi Flick, que està sancionat. I també tenim pendent sentir l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Ens hem quedat curts, gairebé de tot.
Sí, bé, jo crec que el primer que es pot dir és que, tot i que l'última mitja hora el Madrid gairebé no ha existit, jo crec que crec que només cal fer... Vaja, només dir que el que havent perdut Stengne ha estat el millor del Barça, t'indica que segurament la victòria... Vaja, segurament no, per mi no hi ha dubte que la victòria del Madrid és justa. A partir d'aquí, jo crec que tot són bones notícies, perquè el Madrid m'ha semblat molt poca cosa, amb totes les peces a disposició. Vaja, ara potser em despisto i tenien algun lesionat, però diria que no. M'ha semblat molt poca cosa, m'ha semblat un equip molt acomplexat, segurament pel que va passar la temporada passada, i com tu ara ja apuntaves... Això sí que està en el taulat del Barça, el marge de millora que tingui l'equip al Barça. Si el Barça en té, com intuïm que el té, perquè està molt, molt, molt lluny de la seva versió de l'any passat, en part per les baixes, en part perquè l'inici de temporada ha estat el que ha estat, jo crec que podem mirar la temporada amb optimisme, tot i que avui sortís amb 5 punts al darrere, etcètera, etcètera. És veritat que t'has quedat curt, especialment en atac, i que la primera part, sobretot, has fet més concessions de les que et podies permetre, tenint en compte que avui no podíem mirar el partit com els de la temporada passada, si ells ens en fan 4, nosaltres en farem 5, perquè és evident que aquest no era l'escenari. Però vaja, tot i que la derrota fot ràbia, sempre passa en un clàssic, jo en surto raonablement esperançat pel que he vist dels uns i dels altres.
No creus que el Barça surti molt lesionat? Diríem que no. És reincident d'on veníem. És a dir, no es podia canviar tot en un dia i, per tant, el que veiem és el que hi ha.
Però que és, jo, sincerament, és que tenia la sensació...
Qui s'ha dit de fons?
De Jong, en zona mixta.
Jugadores, gente del staff ahí, y no vi lo que ha pasado.
¿Y qué valores de los jugadores del Madrid? ¿Cómo ha jugado
los dos? ¿Está en medio, tío?
¿Es que ha tenido algo que ver?
Creo que sí, porque vi también cuando el árbitro pitó el final, jugadores de Madrid corriendo hacia la mil. Que yo creo que un poco exagerado, pero es que si ellos lo vienen a hacer, lo tienen que hacer. Es cosa de ellos, es que tienes que preguntar a ellos por qué lo hicieron.
¿Qué valoración haces del partido, Frankie, más en lo futbolístico?
La primera parte, yo creo que no hemos estado tan finos con la pelota, la perdemos un poco demasiado en el último pase, el control, y ahí Madrid hace mucho daño con los jugadores que tiene arriba. Yo creo que en la segunda parte hemos controlado el partido un poco más, pero nos faltó un poco crear peligro y ocasiones grandes.
Tú has dicho que quizás bueno, hay que preguntarle a ellos, pero sorprende que el caso de Carvajal, que es el primero que se va por Lamín, para decirle que ha hablado mucho durante la semana con un gesto muy evidente, son compañeros también de selección, es su capitán en la selección de España.
Sí, pero le puede hablar también por privado. Si conoce a Lenin, le puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo, entonces. Haces lo mismo. Creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamin y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo. Pero
tú, como uno de los capitanes del Barça, ¿crees que Lamin hizo bien con esas declaraciones o crees que incendiaron un poco ya el partido antes de que empezara a jugarse?
¿Pero qué ha dicho?
Bueno, que el Madrid robaba, que el Madrid, bueno...
Pero era él. Él no ha dicho que Madrid roba.
Sí, lo dijo.
Era alguien diferente en la mesa de Kings League, no era Lamin.
Bueno, él le pregunta y responde.
Sí, pero Lamin ha dicho que roba. No lo ha dicho. ¿No? Sí, sí. No, indirectamente, pero directamente no. Entonces, es que está ahí en la Kings League, le crean un... ¿Sabes algo en la mesa? La gente le van diciendo cosas, pero yo no he escuchado a Lamin diciendo eso. Entonces yo creo que todo es muy, muy exagerado. A lo mejor puedo entender al Madrid que están enfadados por eso, porque ven un quote de Lamin, ha dicho eso, pero yo creo que en verdad no ha sido tan grande y ya está. Yo creo que no hay un problema.
La millor jugual de De Jong en el Clàssic.
Un quote és una cita de Lamin.
Sí, sí. Ara hem vist un vídeo que...
Impecable.
Que passa Carvajal, sí, sí, recriminant-li a Lamin quan se saluden després del partit, que xerra molt, que xerra
Carvajal
molt.
Carvajal és un
populista. 30.000 anys, o sigui, populista. És un provocador.
Clar, però... populista, davant de tot Espanya.
I molt bé Camavinga, molt bé Camavinga, que s'endú Lamin, va a marxa d'aquí.
Llavors arriba Courtois, que se suma,
que divendres,
que se suma a la col·lecció de Carvajal.
Divendres, els companys de Mundo Deportivo van explicar que Carvajal tenia la intenció, un cop acabés el partit, de parlar amb Lamin Yamal. És a dir, sí. Això ja estava previst, preparat i anunciat fins
demà,
i tot.
Però no d'aquesta manera, no, Bernat? Així,
no, desafiadament. No estic
simplement dic una cosa. Ja s'ho pelaran a la selecció espanyola.
També dic una cosa.
Ja ho arreglaran.
El dia que el Madrid ha guanyat després d'un any i mig al Barça, el debat és això que estem sentint.
És molt petit.
A mi em fa vergonya
aliena. Però és que el Madrid avui s'ha fet petit. O sigui, el Madrid, tal com ha celebrat el partit, la victòria, tal com ha anat a buscar la Lamine Yamal en lloc d'anar dignament cap al vestidor, que ha estat millor, i reconèixer que ha guanyat, i amb aquell punt de superioritat, ha celebrat la victòria com un equip petit. Per tant, ells mateixos...
Com uns macarres.
Vinícius, després d'anar a buscar a Lamine, ha hagut d'intervenir Rafinha vestit de carrer. Vinícius fent allò de... Vaig a buscar algú quan saben que t'està agafant tothom. És a dir, fent també espectacle.
Sí, i Courtois també té prou experiència com per baixar aquest
banc. Però això ho fan davant del seu afició, perquè consti que han passat factura.
Tenen empentes a tothom, Courtois.
És part del circ, és part del circ. Com és part del circ el que va dir Lamine Yamal i tot plegat. El que a mi el que... Se't sent.
Arriba Marcus Sorg a la sala de premsa del Bernabéu.
Bé, sentirem un parell de respostes de Marcus Sorg.
Catalunya Ràdio en primer lloc, endavant, sí.
Bona nit, Marcus. Li traduiré a l'anglès, perquè la faré en català.
She can speak English if it's not
working. Okay. I'll translate you. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Què li ha faltat al Barça per poder treure algun punt avui del Bernabéu? What stopped the team from earning any points this afternoon here? Thank you.
Yeah, at the end, I think Real used our mistakes more than we used them, their mistakes. And we brought them a lot of times in a low block. I think that was very good. But at the end, in the last third, we missed penetration power to create more chances.
Que hem comès més errors del que és habitual i que en el tram final hem perdut opció de fer ocasions amb les penetracions.
Li preguntarem a Marcus Sorg si han trobat a faltar el millor Lamine Yamal avui aquí al Bernabéu. Did you miss the best Lamine Yamal today here in Bernabéu?
Yeah, for Lamine was not so easy, yeah, because we talked about in the halftime we have to bring him more in a one-by-one situation, but in the first half we didn't bring him in so much situations, and in the second half also. So they defend well, yeah. We have to accept this, but I think he tried everything, and sometimes the defenders did a good job, and we have to accept it.
Que han defensat molt bé el Madrid i que ho hem d'acceptar, que ha estat així, que no ha estat fàcil per la Lamine Yamal, que ho ha intentat molt en el contra de la primera part, però que no se n'ha sortit, i que resignació, que s'ha d'acceptar quan et defensen tan bé.
Sobre què ha passat a les banquetes.
Who starts or what's wrong. At the end it was a lot of people between the benches and shouting, and but I think we have to accept it. We have to concentrate on the game.
Que ens hem de concentrar al partit i hem d'acceptar que hi havia un munt de gent cridant al voltant de les banquetes, però que no li dona gaire més importància.
Quería saber qué le ha parecido el partido. Si considera que el triunfo del Madrid por las ocasiones que ha tenido es justo o se va con la sensación de que al final el Barcelona, teniendo la pelota cerca del área de Courtois, pudo empatar el partido.
Yeah, at the end we tried everything. We played at the end with only two defenders and want to create more chances. And but we knew that we are always very good in counter-attacking. And at the end we create not enough chances to make a second goal. Yeah.
Que no hem creat prou ocasions per aconseguir el segon gol, tot i que ho hem intentat tot, ho hem fet tot, i fins i tot hem deixat dos defenses al final, però no hi ha hagut manera.
¿Lo veis al 100%? ¿Lo veis bien? O porque hoy le costaba encarar, no es el Lamine activo que estamos acostumbrados a ver. ¿Ha sido solo porque le han defendido muy bien o le falta chispa después de la lesión todavía?
I think the last word you say is a very important injury. He came from an injury and he need rhythm and he need more games and on the highest level, and I think it's normal that he is 18, yeah? So we have to give him time and have to help him, and we will do it all together. And for me it's normal. The defenders or the opponents, they try everything, yeah, to defend very well, and they adapt this season, so we have more to work with him and help him to bring the best version on the pitch again.
Hem d'ajudar-lo per aconseguir la millor versió de Lamine Yamal al camp un altre cop, que necessita més partits, que surt d'una lesió i que només té 18 anys, i per tant que és normal que després d'una temporada com la passada el coneguin millor i que entre tots l'hem d'ajudar perquè torni a recuperar el nivell.
Deixem la Mireia pendent de Sorg i pendent de Xavi Alonso, i si hi ha algun tall interessant del tècnic basc del Madrid en aquesta sala de premsa. Jordi, recupero que... On érem? No sé on érem.
Bé, jo estava intentant explicar que em queden bones sensacions per de cara a futur, perquè m'ha fet la sensació que una millor versió del Barça de poder ser superior a aquest Madrid que he vist avui, que és possible, som a 26 d'octubre, que també en tingui de marge de millora, però jo no... Vaja, he vist molt més lluny el Barça del seu sostre del que pugui veure aquest Madrid, que sí, que té molt de talent, però que quan el Barça ha decidit que li marcava el ritme del partit, en molts moments no ha sabut què fer. És una cosa que a mi em tranquil·litza. Sobre la falta de recursos en atac del Barça, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, que és que entenc que les peces eren les que eren, però per col·locar Araujo d'Àlex Sanko, que l'altre dia va sortir molt bé, i mantenir Rashford de nou, acabes allunyant de l'àrea Fermín, que jo crec que té més gol que els dos junts. I sempre l'acaben passant a l'esquerra com si fos una obligació del guió. És veritat que ha acabat abocat a l'àrea, perquè el dibuix del Barça al final era tres tios a la frontal de l'àrea i la Lamine de mitja punta, que tampoc no semblava la via més operativa. Però bé, agafem-ho com una qüestió a la desesperada i sobretot jo crec que al Barça li toca anar recuperant efectius, reformular-se com a col·lectiu i haver d'estalviar-se emergències com la del Girona, com la d'avui, etc.
La veritat és que esperem que a mesura que el Barça vagi recuperant efectius, la forma col·lectiva vagi prenent forma, perquè hi ha jugadors que no han tingut problemes físics i que també estan per sota del seu registre individual, i per mi és el més preocupant, perquè avui, per exemple, a la primera part hem vist una bona imatge de Rashford, que ha estat un jugador que ha ajudat el Barça, per exemple, a empatar el partit, tot i que la segona hagi tornat a desaparèixer, però ja sabem, ja ens hem d'acostumar que Rashford és un jugador d'aparicions.
És que Rashford és un jugador que segurament ens farà molts gols, però tot el que ens hagi de donar ens ho farà de cara a la porteria contrària. Quan ha de jugar d'esquena, rebre, pivotar, tot això a mi em sembla que és un zero a l'esquerra, i per això sovint dic que jo no el veig de nou, tot i que entenc que per exigències del guió ja ha d'acabar jugant. Però en fi, és que amb tot el que faltava avui faig un exercici d'especulació pura, però veient el Madrid que he vist avui, jo crec que el Barça encara té molt a pelar, i insisteixo, no només pel comportament del final, sinó per com han jugat bona part del partit. Jo he vist un Madrid bastant acomplexadot i bé, segurament entroncant amb l'etapa de Xavi Alonso, la que va viure com a futbolista al Madrid, en què li va tocar tragar saliva tot sovint.
El millor...
Extensa.
Gràcies, Jordi.
Fins ara.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'Ola mi, ja mal.
El nen se'ns fa gran, el nen se'ns fa gran.
I jo que estava fatal.
Se'ns fa gran en algunes coses i no se'ns fa gran en altres, i és normal, perquè no es pot fer gran en totes les assignatures amb 18 anys, personalment, esportivament. El que no s'està fent gran és el Barça aquesta temporada. Tothom sabia que la segona temporada seria més complicada que la primera, però s'han anat ajuntant algunes coses, com les lesions, que fan encara més visible la diferència entre el Barça del passat i aquest Barça del present, esperant el Barça del futur. Uri, bona tarda.
Bona tarda, Ricard.
Què, com esperes el Barça del futur?
Home, espero que infinitament millor que el que hem vist avui.
Però les esperes o creus que el que estàs veient és estructural i que costarà arribar allà? O sigui, les lesions són l'origen de les males versions individuals i, per tant, de la mala versió col·lectiva?
Jo vaig comentar aquesta setmana amb el Jordi i la Sònia al Tot Costa que per mi és un tema mental. És un tema que el Barça encara no comença la temporada.
Per què?
És un tema de panxa plena, és un tema de que...
Però panxa plena... De què? Dels títols de l'any passat, vols dir?
De l'any passat, que va ser una temporada meravellosa, estàs a dalt de tot, només que reps elogis, i aquest any encara no s'hi han posat. L'any passat jugaven al 200% cada partit, tots els jugadors, tenies les millors versions de tots els jugadors, i en aquest any no. Aquest any hi ha molts jugadors que estan molt lluny del que va ser l'any passat, i jo crec que és més un tema de que... I no és una falta d'actitud voluntària, ja vaig dir, és una cosa que és involuntària, que el segon any, quan un primer any és molt bo... Pues el segon costa més arrencar i la meva sensació és que aquest Barça encara no ha arrencat.
Araujo.
Sabemos que hay cosas por corregir, pero con la tranquilidad que queda muchísimo todavía. Recién vamos jornada 10 y queda muchísimo de liga y de temporada, obviamente.
Araujo.
Y después sobre la versión de final, no lo vi. Fui a separar, no me va, pero no sé qué pasó.
Araujo, perdona, en directo para Estudio Estadio quería preguntarte si tú como capitán del Barça crees que Lamine ha podido hablar demasiado esta semana.
A ver, yo no voy a hablar de Lamine hoy, solo puedo decir que es un gran profesional, que es de los mejores jugadores del mundo y estamos felices de que esté con nosotros.
¿Se lo aconseja en el día a día? ¿Se lo aconseja a la hora de hablar?
Lamine es muy profesional, ya es mayor de edad, entonces él sabe lo que tiene que hacer.
Sembla que aquí a Madrid interessa més Lamine, probablement entrada de selecció espanyola, que no pas que el Madrid ha guanyat el Barça. I què ha passat en el partit? Per tant, continuarem fent incursions, però vaja, amb aquest corrent seleccionarem el que volem transmetre als nostres oients.
Sí, Ricard, però pel bé del Barça també ens hauria d'interessar això de...
El què? Ara?
No,
ara?
Però que Lamine vagi dijous i estigui allà fent declaracions que per mi no toquen...
Ja, però és que jo
i
avui acabo...
I que divendres,
jo...
a 48 hores, a 48 hores d'un Barça-Madrid, estigui allà a la Kings League...
Perdona, una cosa, amb tot el respecte, però és que ara s'ha jugat un Barça-Madrid o un Madrid-Barça...
Sí, però dic,
jo no l'espatllaré ara per parlar del que ha de fer Lamine Yamal o no a les seves hores lliures, perquè això podem fer un monogràfic i tenim molts espais per poder-ho fer. Però a mi el que em preocupa no és Lamine Yamal, és el Barça i després, si vols...
Però l'estat de forma del millor jugador que tens...
L'estat de forma és una cosa, i el que va passar és un altre, perquè Lamine Yamal... O sigui, el que vull dir és que si agafem Lamine Yamal l'hem d'agafar tant des de la globalitat i amb tantes coses... Les seves qüestions físiques, les personals, les del Kings League, com està futbolísticament, que a mi m'interessa, crec que a la gent li interessa el Barça. O sigui, Lamine Yamal és part del Barça. I acabem de veure un partit que el Barça ha perdut en el Madrid, a mi... una qüestió de criteri, sí, potser estic molt equivocat, però em ve de gust ara parlar de si Lamine Yamal parla massa o poc.
Perfecte, però jo crec que a la gent del Barça li interessa tornar a veure la millor versió de Lamine Yamal.
Home, totalment. Vale. Però és que no li estan preguntant per què Lamine Yamal té una mala versió. Li estan preguntant si ha de parlar molt menys, ha de parlar molt, si parla massa...
No, jo sempre havia fet el comentari de que la gent del Barça també ens hauria d'interessar el tema aquest de Lamine Yamal de dijous i divendres.
Però el tema de Lamine Yamal jo crec que interessa a tothom. El que jo vull dir és que cada cop que connecto li estan preguntant sobre si Lamine Yamal parla molt, si parla poc, i s'ha jugat un partit que el Barça ha perdut per 2-1 contra el Madrid. Jo crec que és llançar minuts ara, posar-nos a parlar de si Lamine Yamal parla molt. A mi m'interessa que xuti molt, no que parli
Jo només et dic que en el xat que tinc de molts amics parlant del
que
partit d'avui, molta gent s'estava queixant que Lamine que parli menys i que vagi menys a la Kings League.
Fantàstic, però una cosa, però el xat dels seus amics és un xat privat i nosaltres fem una missió professional que intentem seleccionar què és el que ens interessa. Ja ho entenc, que la gent al carrer, jo també, la gent vaig al carrer i em pregunta pel Lamine Yamal, però el que vull dir que nosaltres hauríem de posar un... Perquè la diferència entre la Kings League i nosaltres en principi hauria de ser que ells es dediquen a una qüestió i nosaltres a una altra. I nosaltres fem partits del Barça, el Barça ha perdut per 2-1 al Bernabéu. I clar que parlarem de Lamine Yamal al tercer temps, clar, però el que jo dic és que a mi no m'interessa si parla molt o parla poc. El que m'interessa és per què no està bé, ara, si està amb les circumstàncies físiques adequades, per què no desequilibra, per què Sorg diu que l'hem d'ajudar. A mi m'interessa això. Ja ho entenc, Uri. O sigui, t'entenc el que vols dir. I ja entenc que s'ha de fer una reflexió sobre això. Però, home, a cop calent, ara, a mi no em ve de gust. Potser m'equivoco i demano disculpes a tots els oients que vulguin parlar del que diu Lamine Yamal o del que diu o del que no diu o de si parla massa, que tenim molts espais durant la setmana per poder-ne parlar.
Jo crec que hi ha un cas Lamine Yamal, però que té a veure amb el seu rendiment i amb el per què té aquest rendiment inferior al que tots li coneixem, no? I que possiblement l'explicació sigui física, tingui a veure amb aquesta lesió, amb aquesta pubàlgia, i per tant estaria bé saber si està ben curat, si no està ben curat, si encara no està recuperat, què passa. Després, si tota aquesta vida externa té influència en això, doncs ja veurem si és així, però en qualsevol cas, per mi, el problema real de Lamine Yamal no és si diu això o allò, és que avui, que havia de ser un jugador decisiu, com ho va ser l'any passat en els partits contra el Madrid, no ho ha estat.
Però de la nit al dia no podem pretendre que en una setmana recuperi tota la màgia. Clar, a la segona part, ell ha vist que no podia marxar un contra un i buscava la combinació, ha jugat una miqueta més per dintre.
Però aquest debat sobre el rendiment de Lamine Yamal no és el primer dia que el tenim avui, des que va tornat de la lesió, l'estem tenint.
És que físicament no s'ha recuperat del tot.
Vaja, jo crec, eh?
Però és que jo he sentit... perquè així s'ha informat des del club que Lamine Yamal estava al 100% i que podia jugar perfectament. I no és veritat.
Bé, però...
Jo
crec que hi va haver algun dia d'aquesta setmana, no sé si va ser la Laia o algú...
Jo crec que és que no li faci mal una cosa i una altra cosa és que no tingui el ritme de competició per ser explosiu en una situació determinada.
A veure, a la primera...
És el que jo entenia.
A mi em preocupa, perquè jo el veig físicament molt limitat. Molt limitat.
Però, Bernat, contra Álvaro Carreras, que és un jugador ara que són les 7. Álvaro Carreras és un jugador que l'any passat el va condicionar molt, li va fer molt bons marcatges, doncs no ens preguntàvem què li passava davant d'aquest jugador i és que no està capaç de superar-lo.
És avui, és a l'Olympiacos, sí. És al Girona, però és una evidència que Lamine Yamal no està bé.
Són els tres partits que, després de la lesió,
i jo crec que
Nico Williams també els xiulen a Sant Mamés perquè surt d'una lesió i no està amb el ritme.
I estan malament, fa una passada a Koundé al minut 85, sí, que el deixa tot sol davant de Courtois.
Escolta, però jo no estic criticant a Lamine Yamal. Jo estic expressant una preocupació futbolística, perquè és un jugador que és tan important, home, que et desequilibra i et decanta un partit, sí, que quan no està bé, com és evident que no ho està, fa que el teu equip jugui amb hàndicap. I jo crec que això es pot dir. Correcte. I no és una crítica a ell.
Però és que passa amb Ferran, passa amb Yamal, passa amb molts jugadors que no estan a la millor versió.
És que per mi, que el fet que Lamine estigui així, el fet que Ferran sigui avui quan torna, més la baixa de Rafinha i de Lewandowski, per mi expliquen molt el que ha passat avui. És que estic convençut que amb aquests quatre jugadors, com estava en la temporada passada, el Barça avui no perd. És que t'ho dic així, però, clar.
El Barça fa un plantejament inicial de partit, hem escoltat Marcus Sorg, que sobretot prioritzaven el control i la pilota. O sigui, que és intel·ligent tenir en compte el context i les circumstàncies, però està lluny, és lluny, de com s'expressa amb més naturalitat aquest equip, que és no calcular gaire, anar sempre a l'atac. A mi m'ha semblat que avui el Barça afrontava molt pocs riscos i poques aventures a l'atac. O sigui, molt ortodoxa tot, molt ordenat, però poca improvisació pel talent.
Però feia la sensació, Uri, que es quedava curt l'equip. O sigui, que jo no he vist els jugadors del davant, una mica parlant d'això de Lamine, que no estàvem en l'explosió per poder marcar diferències.
I és que crec que el Madrid ha tingut un punt d'intensitat per sobre. Els duels s'han portat tots ells.
Clar.
Jo crec que més salvant les diferències, però ha sigut una mica com l'Atlètic Madrid, que l'equip local ha jugat molt més motivat, i ha anat molt més i ha passat per sobre el rival. Per molt de temes tàctics i tècnics. O sigui,
no,
per,
jo també la diferència crec que hi havia un tema de duel.
D'intensitat
en el duel. Però jo, la sensació que tinc, una mica en la línia del que diu el Bernat, és que això ja s'arrossega d'altres dies, no? I que veig l'equip com amb poc gas per canviar això. I que avui, els del davant, que jo crec que el partit era molt propici perquè els del davant marquessin diferències, començo per Lamine Yamal, per la situació física, entenc, de falta de ritme de competició, no et canviava el ritme per marxar l'un contra un, Ferran, doncs, no tenia tampoc aquella espurna, i Rashford apareix i desapareix una mica, no saps ben bé, quan li arriba un context favorable, no? Però jo crec que ha fet una bona primera part, Rashford, però després potser no assumeix el lideratge que avui li podia tocar al davant.
Jo crec que avui Rashford ha estat... no ha entrat en el partit en cap moment. Sí que ha tingut aparicions, perquè al final té molta qualitat, i quan té la pilota, igual que Lamine potser no hi és, però si té la pilota als peus, et pot fer una
com
assistència...
Com la passada
són jugadors que tenen molta qualitat, però per mi Rashford, li ha faltat entrar al partit també. No l'he vist endollat en cap moment.
A mi també m'ha semblat, Ricard, a tu t'ha agradat sobretot la primera part de Raix, però a mi m'ha semblat que protegia molt poques pilotes quan havia de jugar d'equip a sortir.
Amb el Verde perdia molts duels.
Saps què passa? Que jo de Rashford espero poca cosa. O sigui, clar, és que és el tema de les expectatives. Perquè jo crec que és un jugador que farà, una mica en la línia de l'Uri, aparicions i desaparicions. Però no mantindrà una línia regular i contínua perquè no ho ha fet durant tota la seva carrera. Aleshores, tinc la sensació que les aparicions de Rashford era el més perillós de la davantera del Barça.
Sí, home, és perillós. Dels tres el que té més espurna i més ritme de competició.
Molt més perillós que qualsevol acció de Lamine Yamal avui i molt més perillós que Ferran, que potser és un jugador de desmarcada i finalització i que necessita que li cuinin. Molt més perillós que Fermín, que jo crec que avui, a mi m'ha decebut avui una mica Fermín, perquè crec que avui li tocava... Hi havia situacions de prendre bones decisions i no les ha pres bones. I són aquestes que tornen a marcar diferències, no? Com una mica precipitat en les seves accions. No
és
sé
que un clàssic requereix de molta precisió, delicadesa, i Fermín l'any passat, si recordes, si no m'equivoco, ell va ser titular a la primera part i a la segona
entre Dani Olmo, no? Va ser substituït, no? Potser. Sí, 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 és veritat.
I Olmo té més qualitat que Fermín. Fermín, en un partit que va de cara i que el Barça domina, doncs et dona una empenta i una energia i una capacitat. Ha fet un gol, ha fet el gol del Barça. Però per prendre decisions amb poc temps, amb dècimes de segon i, a més, ser precís, jo crec que Fermín aquí encara li queda una mica.
En el 0-4 de la temporada passada, Fermín va ser titular i va ser substituït a la segona part per De Jong.
Bé, com resoldeu la situació? L'Uri parla que creu que encara no ha arribat el moment perquè s'han posat les piles, però se'ns ha barrejat que hi ha lesions i, per tant, tornades a la competició que no estan a la millor versió. Com es resol aquella situació? En quin moment això farà un canvi?
Per mi, deixa'm dir ràpid, la millor notícia és el que ha passat al final del partit.
A la Tangana?
Sí.
Perquè es piquin.
Perquè es piquin i perquè es posin les piles.
A mi el que m'agrada és que...
Que els hi refreguin la derrota, vols dir, no?, una mica?
Sí, que els hi faci mal. I que tinguin ganes de tornar-los-hi, de tirar endavant i de guanyar la Lliga.
No ho sé si...
Però això només pot passar amb la Min, perquè no els altres...
No sé si serà així, esperem que sí, que reaccionin, que sigui potser també perquè veuen que no estan arribant al nivell. A mi em sap greu que avui el Barça hagi perdut contra un Madrid que no és tampoc cap...
Però és que ens hem quedat curts, no? És que no hem tingut gaire opcions de competir al partit. O sigui, el veiem a prop, perquè el partit es veia a prop, perquè, com dius, el Madrid no impressiona, però el Barça no hi ha arribat. O sigui, la distància era com que allà faltava alguna cosa.
Jo crec que hi ha una part molt important, que són les baixes, que és un argument que defenso des de fa dies, les baixes en atac.
La resta, Uri, tu, pel tema de les baixes, veig que no creus que sigui, que sigui una mica l'incentiu o el punt d'inflexió per canviar la cara, que és una qüestió més col·lectiva.
És una qüestió col·lectiva, però és evident que hi ha un jugador com Rafinha, que és un jugador que tira del carro, que arrossega, que transmet caràcter, que pressiona i que és un jugador importantíssim. El que vull dir és que les lesions no justifiquen que aquest Barça està a anys llum de l'any passat.
Pressionar amb Rafinha o sense canviar el panorama del tot. És a dir, un equip que pressiona, que es vesteix només per la pressió... amb o sense Rafinha, que hi sigui o no hi sigui brasiler, que canvia l'escenari del tot.
És veritat, però una mica en la línia de l'Uri, que potser no va passar amb peces claus, la sensació és que la temporada passada es lesionava un jugador i l'equip apareixia un altre que ho feia millor. O sigui, la lesió llarga de De Jong vam veure un caçador que no ens el podíem haver ni imaginat.
Però,
és a dir,
però tots anaven amb una marxa més.
L'any passat era un transatlàntic. Sí, passant tot... per sobre tots els rivals. Sí, per tant, que hi hagi un jugador... Ara l'equip no va. I és clar, quan l'equip no va, es noten molt bé les lesions.
Clar, perquè es va construir pedra a pedra. Era un transatlàntic, però el dia que vam anar a Mestalla a l'agost no era un transatlàntic. Allò s'havia de construir per tot arreu. Vull dir que l'equip va anar construint el transatlàntic perquè un marxés i un altre entrés. I ara la sensació és que, com ha anat de caiguda, que quan es lesiona un, el que entra tampoc entra canviant-li la cara, ni excepte el tema Fermín, Dani Olmo o Eric, que probablement per mi és dels jugadors que està, respecte a la seva versió, millor. Tu no ho veus en altres posicions del terreny de joc,
no,
això?
No, i és que mira la banqueta que tenia avui el Barça. És que, o sigui, aquest argument el Bernat fa setmanes que el posa sobre la taula, les baixes condiciona molt. Avui a mi m'ha semblat que condicionaven encara més, perquè és que no tenia recursos clars. Els canvis en quin moment han arribat? A partir del minut 30 de la segona. I són uns canvis agafats en pista, amb pinces, entre Casado, Araujo i Roni. O sigui, no és el mateix que entri Ferran, que és que no tens... No,
avui tens fons de banqueta. Avui tens dos bons davanters a la banqueta.
Entren els dos.
Dos dels tres de davant els canvia ràpid. Clar. En minuts 60 estan fora.
Tot i així, al marge de les baixes, i ho dic jo, que sóc el que defenso que les baixes per mi estan sent nefastes en el rendiment del Barça dels últims partits, hi ha algun problema que jo no sé diagnosticar exactament, però hi ha alguna cosa que és que no entenc la diferència amb l'any passat.
Ja, hem parlat molt de l'atac, perquè avui ens ha faltat això, però jo crec que hi ha un fil conductor, i no sé si algú discrepa, del rendiment defensiu de l'equip, de la pressió. O sigui, el primer gol que Bellingham giri, que aixequi el cap, que posi... Clar, són jugadors de molt nivell, com perquè una passada de Bellingham i no desmarcada d'Mbappé no trenqui una línia si no estàs pressionant bé. És veritat que l'empat arriba d'una pressió, que ja era hora que hi hagués un èxit. Jo he pensat, mira, aquestes coses a vegades canvien.
Bé, dimarts contra l'Olympiacos, Pedri també recupera i acaba amb gol de Fermín. Sí,
producte d'una recompensa, però la qüestió és que defensivament...
La lesió al segon gol...
Molt permeables.
L'àrea la defensa de manera molt subtil, massa subtil. Bé, Balde, és veritat que Balde no és especialista en el joc aeri i Militao sí, però has d'intentar incomodar. Era un globus, era un cil de Vinícius, i després De Jong deixa la marca de Bellingham.
Home, això és el més greu. No tant que et puguin guanyar un duel aeri, sinó que hi hagi un
xiu sol. Pots posar-hi més resistència, eh? Valde pot posar-hi més resistència.
Sí, sí, però et poden guanyar el duel aeri. El que no pots fer és que remeti l'altre sol dintre la petita.
Sí, sí, sí.
Però vull dir, aquesta és una jugada puntual, que teniu raó, però el tema és que els rivals estan arribant molt fàcil a l'àrea del Barça. Avui el Madrid ha creat moltes ocasions, però el Madrid te les pot crear perquè són molt bons. Però no pot ser que l'Olympiacos i el Girona, amb tots els respectes, t'arribin amb tanta facilitat a la teva àrea.
Sí, sí, absolutament. Tot i això, avui el Madrid ha arribat massa, una mica en la línia de l'Uri, que el rendiment defensiu falla. Bernat Coll, tu tenies un estudi fet una miqueta amb algunes claus sobre el tema de per què l'equip s'estava defensant tan malament, no?
Clar, principalment la pressió no agrupada. És que repassant tots els últims partits, totes les jugades on els rivals surten amb la pilota controlada, és molt cridaner com hi ha futbolistes que van a pressionar sols. És a dir, no hi ha un salt endavant col·lectiu, per tant, no hi ha una passa endavant dissuasori que eviti una passada de seguretat o una passada a un altre rival, perquè van saltant els futbolistes del Barça en funció de si el seu jugador té o no la pilota. Per exemple, el cas de Rashford és supersignificatiu. Mm-hmm. S'activa molt poc i fins que el seu central o lateral no té la pilota, ell no salta. I tot això fa doncs, que, evidentment, els rivals tinguin sempre una possible passada alliberada per seguir jugant i que el Barça arribi sempre una miqueta tard. Això com a punt de partida.
Sí, ja... també has parlat de l'absència de Rafinha.
Sí.
Digue'm titulars, perquè incorporaré l'Àlex Dalmas perquè ens parli del que ha passat avui amb la pressió.
Mira, hi ha una
possible...
I per veure
quins punts hi ha coincidents.
De sincronització en la pressió a la banda de Lamine i Koundé.
Lamine i Jamal Koundé, aquí veus un foradet, eh?
Sí, sobretot quan hi ha un extrem per part del rival o quan la cadena de transmissió, el central ha d'agafar la seva posició, arriba tard, que això uh-huh. està passant també, l'absència de Rafinha, que ja ho comentàvem, contra equips amb amplitud, la defensa està també, la pressió està sent més complicada, costa uh-huh. fer aquesta basculació amb equips amb amplitud, va passar contra el Girona, el Sevilla, el PSG, el Meida va fer molt de mal a l'esquena de Koundé, amb Vargas fixat a l'extrem, i ara com a noms propis, Lamine, Rashford i De Jong. O sigui, el cas del neerlandès és supersignificatiu. Un cop l'han superat, un cop el rival supera la línia de Jong, no hi ha retorns. Lamine no fa el retorn, Rashford no fa el retorn, i són diverses peces doncs, que van limitant la resposta col·lectiva, i crec que és el que està passant aquests últims partits.
Ara anirem amb l'àrea petita. Abans, Mireia, ha parlat ja Zosorc i Xavi Alonso?
Acaba d'acabar ara mateix la roda de premsa de Xavi Alonso. Ha estat una roda de premsa molt enfocada en el partit que ha fet al Madrid. Dos apunts, els més interessants probablement. Ha fet molt d'èmfasi en què el Madrid necessitava guanyar un partit gran com aquest. Ho ha repetit fins a 3 o 4 vegades i que això els donarà més impuls.
Entenen que psicològicament l'equip necessitava agafar-se a una obra grossa, una gran escena com la d'avui contra el Barça.
Què més?
També deia que no s'havia tret cap pes de sobre. Li preguntava molt també per la derrota al Metropolitano. I deia que no s'ha tret cap pes de sobre, que simplement és un partit més, però que no només són 3 punts.
Del Barça dit alguna cosa?
És que pràcticament ha defugit de les preguntes. També li han preguntat per les declaracions de Lamine Yamal. Home, i també
ja ha volgut
treure ferro. Ha dit que l'equip estava molt motivat perquè jugaven contra el Barça i perquè necessitaven guanyar una altra vegada un partit gran, no perquè Lamine Yamal hagués escalfat el partit abans de temps. I interessant també la reflexió que ha fet sobre Vinícius i la reacció del brasiler al canvi.
Ha dit que
s'ha de saber, que un entrenador ha de saber gestionar tots els tipus de jugadors que té i espera un moment. I que cada persona té una personalitat diferent i que la de Vinícius és especial i que ella ha après a gestionar-la, que això es parlarà de portes endins, perquè de portes en fora tothom hi ha vist.
No sé si el Marc ho ha vist, li ha pogut llegir els llavis de Xavi, però semblava que digués tira des de la banda, com dient tira, pavila.
Sí, el Xavi abans a Vinícius.
Abans que sortís Valverde, sí. I tot, sí.
Xavi a Vinícius, eh?
Sí.
Uri,
res
tu...
més interessant.
Què? Molt bé. Xavi Alonso, tu et sorprèn? No com a entrenador, les formes que està mostrant...
No ens hauria de sorprendre, no?
I el coneixem per mi és un reincident.
De l'època de Mourinho, en Pep i d'aquells Barça Madrid. Vull dir que sí, era una mica un dels líders d'aquí a Madrid.
Però avui, què ha fet exactament avui Xavi Alonso malament? A mi, la veritat és que és un personatge sospitós.
Ha saltat a demanar la segona de Pedri a dintre del camp i ha tingut una discussió amb Carlos Naval, que només per l'experiència i la veterania de Carlos Naval, jo crec que hi ha coses que s'han de respectar i un entrenador no pot entrar a discutir-se més sabent com és Carlos Naval. És que, clar, estem parlant de
com ha dit el Xavi a la transmissió, que l'he sentit, jo crec que aquí hi havia algun compte pendent entre Carlos Naval i Xavi Alonso.
Vull dir, Xavi Alonso...
Tu has de ser prou, jo crec, has de tenir prou
entitat. En final postpartit, aquí no ha participat.
No sé, no l'he vist, no l'he vist.
Has perdonat la celebració dels seus companys, dels seus jugadors. Jugador que veia, jugador que li demanava que anés a fer l'olla aquesta expressiva després de la victòria.
Molt bé, no, jo vull dir que jo em sembla bé que ell celebri i que visca amb intensitat tot plegat. A mi m'ha sabut greu el capítol amb el delegat del Barça, sabent, a més, com és el delegat del Barça i coneixent-lo perfectament. Vull dir, si algú té el cap fred sempre, fins i tot el dia que Mourinho va posar l'ull, el dit a l'ull de Dito Vilanova, és Carlos Naval, que és un exemple de comportament i d'entendre el seu paper, que no ets només barcelonista, sinó que representa uns valors esportius. De posar-te a discutir amb ell d'aquesta manera, doncs, escolta'm, d'entrada, si he de desconfiar, tinc clar a quin vaixell m'hi poso. I Xavi Alonso ha fet durar molt això. Que no cal que un entrenador es discuteixi així amb el delegat de camp. Però vaja, és una mirada meva que pot ser també molt subjectiva i, per tant, gens científica, per dir-ho d'alguna manera. No tinc la raó. Gairebé mai la tinc. Escolta'm, què em faltava? Em faltava el millor, que busquem el millor, va.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, triarem el millor jugador d'avui del Barça al Clàssic i després, Ricard, informarem de qui ha estat el guanyador o guanyadora del sorteig de les dues entrades. Primer anem amb el millor jugador. Al Costa ha votat Stenzne. Bernat Soler, qui tries?
Wojtek Stenzne.
Ricard.
Un altre.
Mireia.
El meu vot avui cap a Fermín, va.
Un vot per Fermín, Marc i Carles.
Stenzne.
Xavi Campos.
Pedri.
Bernat Coll.
Stenzne.
Iuri.
Stenzne.
Els oients han escollit Stenzne.
Com ens hem de veure, eh?
Per tant, avui el millor jugador triat és el porter.
Després d'una derrota per 2-1. Bé, diu moltes coses, jo crec, eh? Del que
els oients també has dit que has votat Stenzne.
Sí, han triat el porter del Barça.
Home,
patiràs.
Home, li ha fet una cosa molt especial, que és aturar-li un penal a Mbappé. I, a més, un penal...
Penal difícil.
No era el primer que fallava aquesta temporada, oi, Marc?
Mbappé?
Sí.
Mbappé diria que sí.
Havia
fallat Vinícius.
Sí, no, ha marcat 6 dels 6 que ha xutat.
La temporada passada em va fallar com 3 o 4, diria. Aquest any estava net.
El que sí que és veritat és que Stenzne sabia molt bé on picava...
Perquè els havia picat tots aquell costat, oi, Marc?
No tots aquell costat, però en els moments clau o penals importants o tal, sí que són allà.
Però la majoria els ha picat allà.
La majoria de l'esquerra, sí. hi havia un parell a baix, és a dir, rasos a terra, però a mitja alçada a l'esquerra, és a dir, on l'ha llançat, és en, on els pica en moments clau o de tensió, és el seu racó de seguretat.
Molt bé, doncs Stensner ha aguantat i ha fet una molt bona aturada. Va, entrem a l'àrea petita.
L'àrea petita.
Àlex, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Què, com has vist això?
Home, doncs que el Barça no està en el seu millor moment. Jo crec que avui al Barça doncs, li ha faltat, sobretot, ajustar-se en la pressió, amb això que estàveu parlant, li ha faltat desequilibri, és evident que Lamine no està bé, i li ha faltat profunditat. Per tant, quan l'equip no té tot això, i quan Lamine no està bé, a mi em sembla que les baixes, sobretot la de Rafinha, es converteixen en imprescindibles. Però estic d'acord amb el que comentàveu, que va més enllà de les baixes. Les baixes és important, però crec que hi ha alguna cosa que ha de retocar aquest equip.
Què ha passat avui amb la pressió?
La pressió, doncs, que no ha funcionat, que ha estat desajustada. Per mi, ara parlava el Bernat, no?, que del tema de la pressió, i li dono la raó en tot el que ha comentat. Per mi és un problema de tres factors, que es recolza amb tres potes. La primera és la descoordinació,
sí.
El segon és el canvi de format, i el tercer són les orientacions.
La descoordinació és general?
És general perquè genera dubtes, però sobretot per al pic esquerre. Avui, per la part esquerra, ha estat molt evident. No és casualitat que la primera
esquerra
part...
Esquerra nostra o d'ells?
Esquerra nostra. Rashford-Balde.
Val.
Rashford, com deia el Bernat, salta tard, i salta sense orientar, i llavors Balde doncs, arribava tard a les pressions de Valverde. No és casualitat que la primera part d'avui, que és quan el Madrid ha sortit més net, el jugador de camp que més intervé de tots és Valverde, 35 intervencions. I el Madrid ha sortit net totes les vegades per allà. El gol de Bellingham, la maniobra de Bellingham ve per l'esquerra, sí. Fins i tot el gol que comentaves, Ricard, que ve d'una pressió exitosa, el Madrid surt per l'esquerra per l'esquerra del Barça, a la dreta. I des de la dreta hi ha una passada a Guller, Guller s'adorm i Pedri li roba allà, però acaba sortint per allà.
Quan per dius tant, quan dius que no estan ben orientades, explica'ns de què va l'orientació.
Sí. Sí, segon tema és el canvi de format. Hem de recordar que el Barça de la temporada passada pressionava diferent del d'aquesta temporada. Aquesta temporada ho fa frontal. I això què vol dir? Que els extrems s'encarreguen de les seves parelles i que el nou, que és Ferran, la majoria de vegades va a centrals. La temporada passada, per restar-li aquests esforços a Lewandowski, es anava de fora cap a dins. Els extrems partien de fora i anaven orientant. I jo crec que això és molt clau. Què és l'orientació? És molt diferent pressionar frontal que pressionar en el que es diu en arc, no? És a dir, et tanquen una de les bandes. Sí, quan tu a un jugador el porter, el sala porter, que jo sóc molt pesat en això, a un jugador o a un porter el saltes de manera frontal, li dones les dues bandes perquè pugui escollir.
Vale.
Quan tu li saltes orientant, li tanques una banda i el centre i ja l'estàs enfocant a un dels costats, amb la qual cosa tots els teus companys ja poden bascular cap al lloc. Ara el Barça no ho està fent, això. La temporada passada, sí. A més, els jugadors
perdona,
que falten...
Perdona, o sigui, els extrems ara no estan orientant bé la pressió, el salt.
No, els extrems, com deia el Bernat abans, d'inici estan en intermitges, això vol dir entre lateral i central, i per això hi ha dubtes.
Sí.
La temporada passada anaven de fora cap a dins.
Val.
És a dir, anaven a centrals i acabaven saltant a porter.
I ara el davanter salta i abans no ho feia.
Exacte.
El davanter centre. Exacte. I tu creus que s'hauria de recuperar el format de la temporada passada?
Per mi sí, per mi sí. Jo sóc dels que era partidari de fer-ho així, eh? Vull dir que és una cosa que jo crec que és lògica. Que és lògica que el Barça ho intentés
perquè
de primera vegada.
Perquè semblava que ho feies per dissimular les limitacions de Lewandowski.
Correcte.
Però ara si tens Ferran de nou, fa la sensació que si tens Ferran retingut allà, pendent del mig centre, perds un jugador que té una espurna especial per saltar.
Exacte. Per tant, jo entenc que ho provés primer així. Però veient com li està funcionant el Barça, crec que seria interessant recuperar-ho. A més, també ho dèieu abans, no? El cas de Rafinha enfront de Rashford. Rashford té moltes virtuts, però el tema de la pressió no el té per activació, però per orientació. És un d'aquests jugadors que jo dic que sempre pressiona frontal, sempre. En canvi, Rafinha és impecable amb això. És impecable. Fa aquest art d'entrada que sempre cobreix el seu lateral i el seu central de costat.
Molt bé, molt interessant això, Àlex. Com que avui tenim club de la mitjanit amb el Xavi, segur que pots completar més coses que hagis vist. Recordeu que ara tindrem tot gira. Fins a quina hora, Xavi, és el tot gira?
Fins a les 9.
Fins a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit, o sigui que encara queden moltes hores per parlar de moltes coses relacionades amb el partit d'avui i amb el moment actual del Barça. Gràcies, Àlex.
Una abraçada a vosaltres.
Ricard, anem amb la guanyadora del sorteig. Sí. És l'Aina Martín, que ha comentat a Twitter que el gol que més recorda un clàssic és el de Piqué del 2-6. Per tant, Aina, tens dues entrades pel clàssic de la Lliga Femenina del 15 de novembre. Ens posarem en contacte amb l'Aina.
Molt bé. Mireia, hi ha alguna declaració més?
Ha parlat sobre Lamine Yamal, Frenkie de Jong, als micròfons d'Esport 3.
Però jo crec que Lamine ha hecho su trabajo. Es que no puedes marcar un hat-trick o ganar el partido solo todos los partidos. Es que a lo mejor Messi lo hizo a veces, pero es que es muy difícil hacer cada clásico, cada vez ganar el partido solo. Es que Lamine ha estado bien, como he dicho, es un jugador de clase mundial y no hay nada ahí.
Uri, uns minutets de Lamine Yamal, va. No per si ha de parlar o no, perquè jo crec que això és més clau Madrid i selecció espanyola, però ara deia De Jong que Messi potser sí, però ell no, i jo tinc la sensació que Lamine Yamal s'ha d'endur cops també, com el d'avui, per entendre que... per entendre més la situació general, perquè és que jo tinc la sensació que ell ens agafa de la mà i ens porta uns paràmetres que nosaltres no hi estem acostumats. Que és el del desafiament, que és el del carrer, que és el de la seva manera de fer, i que no li anirà malament segons quins cops per posar-hi un punt d'equilibri.
Estic totalment d'acord amb tu. Jo crec que hi necessita dies com el d'avui, perquè porta dos anys que són meravellosos, que està dalt de tot, que tot són elogis, que tot és fantàstic, que ell mateix està sent el millor jugador del món, i potser aquesta no és la realitat. Vull dir, com diu Frenkie de Jong, no pot pensar que cada dia decidirà partits, que cada dia farà hat-tricks, que cada dia serà el millor, que al final els equips es preparen molt, que tenen molt bons jugadors, que ara es troba el Madrid a la Lliga, però la Champions es trobarà equips també molt top de cara a guanyar la competició. I per tant, jo crec que el dia d'avui, tot el que ha passat avui, jo crec que per Lamine anirà molt bé.
Xavi, que tu tens debilitat per Lamine Yamal, com ho veus, això?
La tingui, és natural que primer, no sempre pugui mantenir l'estat de forma màxim de final de la temporada passada. Ha sortit d'una pubàlgia. Que té una exposició pública que a alguns els hi agradaria reduir o...
Acaba. Tira. Ara anem amb les preguntes, però acaba, Xavi.
Cert, no sé si el beneficia tota aquesta exposició pública, però tampoc sé si el partit d'avui o el rendiment dels últims partits té a veure amb això.
Bernat, vols rematar?
No, per mi l'única preocupació és saber què li passa i què s'ha de fer perquè pugui recuperar el seu nivell.
Molt bé, doncs el Bru vol preguntar. Va, primera.
Avui pels Domènec. Uri, qui és el millor jugador del món?
Mira, clavada, anava aquesta.
A dia d'avui...
Sí.
Els tres jugadors que estan millor són Mbappé, Haaland i Hargane.
En aquest ordre?
No, és que els tres estan marcant molts gols, no te'ls sabria ordenar. Ah,
però triem en un.
No ho té clar, no ho té clar.
Jo tinc molta habilitat per Harry Kane, però potser diria Mbappé.
Molt bé. Doncs queda amb Mbappé. Què més?
Pel Marc, quin fitxatge ha estat més bo pel Barça fins ara? Dani Olmo o Ferran Torres?
Què és aquest somriure de fons?
Perquè ha rigut.
No, jo no he sigut.
A l'Oriol.
Diria que Ferran.
Ferran és el... La pregunta era...
Entre Olmo i Ferran, quin ha estat el millor fitxatge? Jo diria que Ferran.
Ferran, molt bé. Molt interessant, El tema del Dani Olmo... El tema Dani Olmo va cotitzant a la baixa, Espero que quan torni ho pugui resoldre. Tercera.
I finalment, Carles, quins són els objectius de mínims pel Barça aquesta temporada?
Copa, semifinal Champions i competir la Lliga.
Molt bé, això, en les tres competicions, Un títol, semifinals Champions, com l'any passat.
Com a mínim, semifinals de Champions. És molt optimista,
Bé, com a mínims.
Sí, sí. Com a mínims, sí. Ell vol és una manera de dir que vol competir les tres competicions.
O sigui, que t'eliminin algú dels bons.
I ja us ho tradueixo jo. I que guanyi un títol al Barça. Que competeixi tot i que guanyi un títol. Sí o no?
Sí,
Carles,
sí, clar.
Bé,
sí,
molt bé. Sí. Doncs ara el Mussol, va.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Les assegurances de salut d'MGC Mútua
Cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple. Perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
El Vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Avui també hem de volar, hem de volar.
Vinga, si no fos pel bar, aniríem 2-0. Volem arribar a porta i no sabem com fer-ho. A la tercera va la vençuda. Mbappé avança al Madrid. La colorada s'ho mira muda. No podem marxar del partit. Fem una bona pressió, portem una estona un xic millor. Rashford la posa, Fermín remata. El Barça empata. Es torna a avançar al Madrid. Quan estàvem millor. El culer està destrempat a la mitja part. Tothom signa l'empat. No trobem el millor Yamal. El Fumeta para el penal. Amb molt poc els hi podríem fer mal. Els hi hem d'anar més, ens ha d'anar més la vida. No guanyem una bola dividida. Sempre que anem al xoc, cau el del Barça i el del Madrid i va més fort. L'àrbit pita al final. Comença el show de Carvajal. Anant a buscar Yamal. I com ho celebren? Sembla que han guanyat la Champions Mundial.
Com quedes?
Preocupat, però expectant, perquè només podem anar millor.
Molt bé, preocupat, però confiat, també, no?
I tant.
Gràcies, Guillem.
Bona tarda.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies, deixem de ser esclaus. Les tristors són alegries, obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
Després de 4 clàssics consecutius guanyant, el Barça ha perdut avui al Bernabéu per 2-1 contra un Madrid que ara mateix és líder amb 5 punts d'avantatge respecte al Barça. Que això no és res, parlant del mes d'octubre. El Barça ha de mirar-se el melic, ha de mirar com millorar i tornar a la versió de la temporada passada. No s'ha decidit res avui. Simplement és un toc d'atenció més que el Barça ha de prendre nota i intentar assumir-ho per canviar la realitat, per canviar el present, també quan vagi recuperant jugadors lesionats. Continua l'anàlisi del que ha passat aquesta tarda a Catalunya Ràdio. Ara fins les 9 amb el Tot Gira del David Clopés i a partir de les 11 amb el Club de la Mitjanit i el Xavi Campos. Nosaltres tornem al cap de setmana, diumenge, Barça-Elx, a 6:45 de la tarda a Montjuïc. Bona tarda.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.